L'espai que s'obre entre la realitat i el mite és territori de la faula, una forma d'interpretació del món que, entre altres protagonistes, té en els animals un cabal inacabable de significació. Reals o imaginats, els animals han tingut una presència literària que es perd fins i tot abans d'Isop. Però els que ha perseguit l'escriptor Gaby Martínez van més enllà del viatge i de la pròpia fauna. Els seus animals invisibles són, com ell ens diu, un camí de puresa, una vindicació de la natura que és, sobretot, una forma de coneixement i de respecte. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, d'animals, viatgers i literatura amb el Gaby Martínez i el seu últim llibre, que és en realitat un projecte vital, i també amb la Maria Buigas i el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens explicarà la controvertida relació del lingüista von Humboldt amb el català. Avui, des del camuflatge, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant l'escriptor Gaby Martínez, què tal?
Hola, què tal?
Benvingut a Ciutat Maragda, un plaer. Maria Buigas.
Com anem?
Jordi Puntí.
Què tal, com esteu?
Ben retrobats avui, convocats per parlar d'un llibre que en realitat, hem de dir-ho, és un projecte molt més ambiciós, que ha portat el Gaby per quatre continents des de fa una pila d'anys, en recerques com aquesta.
Aunque este es un lugar famoso por las cuevas de luciérnagas, lo cierto es que aquí empieza el recorrido hacia el lago Orwell, que lleva el nombre del explorador Orwell, que durante mucho tiempo, 2 años en concreto, mantuvo la búsqueda del Takahe pensando que existía y realmente lo encontró, demostrando que los sueños, las ideas, las intuiciones pueden llegar a puerto.
Això és a l'illa sud de Nova Zelanda, si no m'equivoco, Gaby, amb aquests somnis, idees i intuïcions que han arribat a un port, jo diria, boníssim, no?
Sí, quin rescat que heu fet, amb aquest so. Doncs sí, això en realitat no parteix com a objectiu de ser llibre ni res, simplement vaig començar una vegada a viatjar a tractar d'enriquir-me i escriure de tant en tant sobre allò que estava visquent, i després d'uns anys doncs vaig descobrir que hi ha, a través d'un fil que podien ser els animals difícils de veure, invisibles, els hi dono el nom, no? Perquè són complicats tant perquè són llegendaris com perquè estan extingits, com perquè són molt difícils de veure, com podria ser el lleopard de les neus, per exemple, que van al Peter Mathiesen a buscar-lo, no? Doncs això podia ser un fil narratiu estimulant per ficar-te dins d'una petita aventura que et servís no només a parlar de l'animal que era difícil de veure, sinó de tot el seu entorn.
Hem de dir-ho, encara no hem dit el títol, Animales Invisibles, certament, publicat per Nòrdica i Capitan Swing en coedició. Clar, és un projecte en paper, o la traducció, si més no en paper, un projecte de vida per tu, gairebé s'ha convertit en això, no?
Sí, sí, exactament. És un projecte de vida, perquè de fet ara, aquest matí he estat entre mamuts i tsuchinocos, que són noms estranys, però sí que...
I que no t'inventes, hem de deixar-ho clar, que abans deia.
Són reals, aquí ja està la Wikipedia per demostrar-ho, no? I sí, bueno, això va començar la cosa amb el viatge, i el que hi ha un capítol molt important, no només dins del llibre, sinó dins la meva vida, un llibre que canvia moltes coses, que és el Només per a Gegants, que descobreixo com, a través de, estirant del fil del Yeti, pots arribar a explicar tot un context mundial que inclou l'acció de les ONGs al Pakistà, inclou els talibans, inclou per què s'està votant a Le Pen a França, i a partir d'aquí no només aquesta història, sinó per mi com a experiència vital em fa també canviar coses importants a la meva vida, i em dona la idea que seguir una cosa tan inversemblant d'entrada com podria ser el Yeti pot servir per explicar moltes més coses, i a partir d'aquí és on comença el projecte realment anomenat Animals Invisibles, doncs, que és per seguir animals, això, que seran difícils de veure però que t'ajudaran a contextualitzar què està passant al seu voltant, geografia, societat,
comportaments humans. Clar, potser aquesta és la clau, no? Que els animals gairebé són un pretext per explicar moltes altres coses de cada país. Tu has viatjat molt per aquest projecte, i això, i ara deies, no? Qui t'havia de dir que el Yeti et canviaria la vida?
Sí, doncs això he imaginat. O sigui, el Yeti... el que suposa aquella experiència, doncs, és, per exemple, em vaig separar de la meva parella després de molts anys, una persona a la que continuo estimant moltíssim, però vaig veure que volia viure d'una altra manera, i això va ser per arribar a un límit vital que tenia a veure amb la literatura, que tenia a veure amb, si vols, moltes les vegades penso en Truman Capote a Sang Freda, com ella explica que aquell llibre li va canviar la vida. Quan penso en Només pares gegants, doncs, és una experiència igual sense haver-la buscat. O sigui, jo sabia que la literatura podia afectar-te d'aquesta manera, havia escrit diversos llibres abans d'aquest, però aquest és, diguem-ne, la simplificació, l'evidència de que allò que tenia al cap pot arribar a passar i pot arribar a afectar-te a tu fins al fons, i et fa arribar a unes interioritats, doncs, que això et porten a un canvi. I tot això perquè el Yeti estava darrere, no? També una cosa semblant diu l'Hergé quan escriu també a Tintín en el Tíbet, no? O sigui, ell és el seu llibre que diu que és com més net, més essencial, perquè ha arribat a partir del color blanc i unes històries i unes vinyetes com molt ben calculades, aconsegueix expressar una cosa que ell volia expressar de manera profunda, no? I és a través del Yeti.
Si em permets ficar-hi cullerada, jo tinc molt bon record de la lectura de Només per gegants, amb aquesta recerca del Jordi Magraner, que començava, diguem-ne, com un misteri d'una persona que va a buscar el Yeti, no? I que llavors t'hi implicaves tu, i al mateix temps recordo acabar la lectura amb la sensació que sabia moltes més coses, no només del Yeti, sinó, com tu deies, de tot un món, no? I ara em pregunto com és que hi has tornat, com és que has volgut recuperar la figura, diguem-ne, dintre del llibre, no? Del catàleg que fas, que hi ha de ser, diguem-ne, perquè forma part, com tu expliques molt bé, d'aquest teu univers, però no sé si, el que em pregunto és si per tu era una manera de tornar a aquell espai, si vas tornar físicament primer, i si era també una manera de tornar a una cosa que ja havies fet i que d'alguna manera t'havia deixat potser insatisfet amb alguna cosa.
No, perquè el que vol aquest llibre és explicar no només com pots construir-te una vida a partir de coses que semblen que són invisibles i que semblen molt difícils de creure segons com, sinó que volia explicar el que deia el David, era un projecte vital, i dins d'aquest projecte que es construeix a base de viatges i de recerques invisibles, el moment del Yeti és molt important. És un d'aquests moments, si vols, com mig epifànic, que dius, aquí estava alguna cosa d'aquestes que no sabies materialitzar, però aquí estava una resposta, no? I aleshores, doncs clar, la història del Yeti, torno perquè pel relat que s'està construint, és necessari.
Clar. Ets conscient, no?, que amb la frase, treta de context d'aquesta frase, el moment del Yeti era epifànic i molt important a la meva vida.
No, és per...
Et pot enfonsar un dia?
Em poden tancar algun puesto, això ho dic clar. Sí, sí.
Clar, cal posar-ho en aquest context. I en el context del llibre em dedica que el Yeti conviu amb cinc animals més, diguem-ho així, no? En fi, ja anirem entrant, hi ha el Moa, que té gran pollastre a Nova Zelanda, el tigre blanc de Corea, la danta de Venezuela... I hi ha dos casos que jo he llegit com a inaugurals, un efectivament és el Yeti i l'altre és el Pico Zapato, no? D'Uganda, perquè també té, sí, en fi, una pila d'anys que va sentir-ne parlar per primera vegada.
Sí, el Pico Zapato en realitat està a l'origen de l'origen, quan encara no sabia res d'on anava Jordi o d'on anava la projecció com a escriptor, si anava a ser escriptor finalment. Això partís d'un viatge que fem un dels meus companys en aquell moment, el que m'acompanya fins al final, és l'Agustí Villaronga, pel riu Nil, i el que fem, doncs, és això, ficar-nos, doncs, a la frontera d'Uganda amb Sudan, pràcticament, molt a prop, i descobrir, quan arribem a una reserva natural, doncs, que els rangers de la zona, doncs, ens parlen molt i tenen pòsters allà, doncs, d'un ocell grandot, així com estrany, lletxot però simpàtic i alhora una mica intimidador, i que resulta, doncs, que és el Pico Zapato. Però és un au on la gent que va al parc, a la reserva, pràcticament no veu mai. Però és el pòster que ocupa pràcticament totes les parets de la cabana aquella que tenien, no? I dius, home, doncs és curiós que amb totes les girafes, els lleons, les hienes que hi havia per allà, doncs la gran estrella sigui el que no es veu. això em va deixar pensant i em vaig fer algunes preguntes i va ser com una introducció a això, a enviar-te un missatge que es va quedar per allà flotant a alguna part del coco i després van agafant volada com el Pico Zapato, que per cert s'aixeca com un helicòpter perquè és molt passant, és l'au que vola més a poc i per aixecar-se doncs ha de començar a batre molt fort les ales i va com pràcticament en vertical, no? I el Pico Zapato aquest amb aquesta densitat seva va quedar-se al cap i després va anar evolucionant fins quallar en una idea doncs, que ara de fet és aquest llibre.
Pico Zapato, que en el llibre té la il·lustració d'Esther García, no? Que és la que ha dibuixat aquests animals.
Magnífics, per cert, m'agrada molt la portada. Mira que sóc habitualment esquerp a les portades perquè reflectiu una idea a la que has treballat molt de temps. Normalment, concretar-ho en una portada costa, però aquesta m'agrada molt, la veritat.
Tu ets conscient que té alguna cosa d'èpica poètica el fet d'anar viatjant pel món buscant coses que no es veuen, no?
És que ser escriptor, a tota la gent que escriu, I tota la gent que es dedica a la literatura, et diria, i més ara, té una èpica impressionant. O sigui, ara sempre ha tingut, però ara més que mai, perquè penso que fins i tot se li ha restat el punt de bohèmia que tenia abans la literatura. Jo quan vaig començar a llegir històries de gent que havia viscut com malament, però tenia el seu aquesta demonització interessant, d'alguna forma, no? Ara això... ara ets un pobre desgraciat que t'has de buscar les garrofes, no? O sigui, tota aquesta èpica que hi havia abans, sí que penso que s'ha perdut una mica. I no sé si és per... En realitat, tampoc, de vegades les coses van passant i tampoc és que tinguis un objectiu. L'objectiu d'entrada era sempre ha estat escriure el millor possible. El que passa és que sí que viatjar... I això ho ha après molt del periodisme, m'ho ha donat molt a la pràctica del periodisme durant molt de temps, trobava que podia tirar de realitat per donar respostes i per desenvolupar fets que de vegades la meva imaginació es quedava una mica com col·lapsada davant d'això que s'estava desplegant a la realitat, no? I l'èpica, bueno, sí, va passant el temps i vas veient que estàs construint alguna cosa que t'agrada, sobretot, i que és finalment, malgrat que d'altres llibres que he escrit crec que són una altra cosa, són molt durs, però aquest crec que és una cosa bonica, d'aquests que, no sé, estàs content d'haver publicat, no?
Ma che bello pappagallo, tutto verde, l'occhio giallo, cosa fai, che cosa vuoi? Parli, 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 parlo, 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 ma che bello pappagallo, tutto verde, giallo, ma che bello pappagallo.
La sensació com a lector és aquesta, o sigui, primer tens la sensació d'estar revivint o vivint el que tu has viscut, o sigui, d'alguna manera ens ho transmets molt bé. Per cert, acabo de mirar com era Pico Zapato en català, bec d'esclop, o sigui, el Zapato en castellà, en català, és l'esclop, el bec d'esclop, i al mateix temps, i d'aquí va una mica la meva pregunta també. És inevitable que hi hagi un component important literari, diguem-ne, perquè amb la recreació del que tu has vist no en tindria prou. Això ho podem trobar amb els documentals per la tele, mirant la tele, en qualsevol lloc, no? Sinó que el que és important també és la teva feina com a escriptor, i en aquest sentit volia preguntar-te una mica pels teus referents. Sovint apareix, com a mínim dues o tres vegades, jo recordo Bruce Chatwin, no? Que probablement, sobretot quan parles d'Austràlia i de la barrera de corall, no? No sé, com et sents quan escrius? Quin és el teu plantejament també? Per això que deies, no? Del periodisme com originàriament, però clar, és un periodisme molt literari el que acabes fent, no?
Però quan parlo, és que parlem de literatura, o sigui, jo arribo als animals sobretot perquè escric i perquè vull escriure. Mm-hmm. O sigui, parlo de referents, parlo de Philip Roth, parlo de Franzen, parlo de Josep Pla, Foster Wallace, encara que sembli com contradictori amb el Franzen, no? Però són per mi alguns dels grans escriptors. Clar. Dels que he après molts. Després Tabuki, o sigui, obres concretes, obres extenses. Parlo d'escriptors que pràcticament tot el que han fet m'interessa, eh? Però aquestes són les referències. Després, quan baixem al territori més del viatge, doncs trobem, no sé, el Robert Byron amb el viatge a Oxiana, que em sembla una meravella de llibre, que precisament el Chatwin el que fa per reduir-lo una mica, perquè sap que és molt bo, el que fa és dir, no, diu, és que el Byron va ser el millor escriptor de viatges dels anys 30. Sí, és el segle sencer se'l deixa per ell.
Se'l queda ell, clar, clar.
És per ell. Però sí, el Chadwin precisament, quan et fiques, quan t'especialitzes una mica, o sigui, a mi, en la Patagònia, per exemple, és un llibre que quan li vaig entrar em va decebre. Uh-huh. Perquè, bueno, trobava un concepte interessant, un desenvolupament que estava bé de tant en tant, molt irregular per com estava construït, però després, precisament una col·laboració que em van demanar per escriure sobre els 5 llibres de viatges que més m'havien agradat dels que havia llegit del segle XX, vaig trobar que Chadwin era inevitable. Uh-huh. Perquè el que feia ell era... introduir un nou concepte de com es podia narrar el viatge, o sigui, trencar amb la idea aquesta lineal del parteixo d'un lloc, faig un recorregut, arribo a un destí, i ell introduïa l'abstracció, perquè venia de l'art i havia desenvolupat uns conceptes avantguardístics, doncs, que el portaven a atrevir-se a fer dins de la no ficció això. I per això La Patagònia d'estar, però per mi el gran llibre de Chadwin per mi és Los trazos de la canción de Songlines, no? Sí. Perquè aquí ella és molt més madur, han passat 20 i pico anys, en penso, i és un llibre deliciós, on fa el que havia intentat fer en La Patagònia, o el que havia començat a fer a La Patagònia, però d'una manera molt, molt més depurada. I després sí que tens això, abans parlava del Peter Matthiessen, per exemple, no? Que és... Uh-huh. I Peter Matthiessen és un altre exemple d'això que estem parlant. O sigui, ell el que fa és guanyar el National Award de ficció i de no ficció. Crec que és l'únic escriptor als Estats Units, o sigui, que ha guanyat els dos, en ficció i no ficció. I això, quan va guanyar el de ficció en País de Sombres, o sigui, tothom deia, com és que ha estat capaç de guanyar aquest premi, d'escriure aquest llibre, sobretot, no? Uh-huh. I, clar... jo deia, o sigui, el normal és que escrigui aquest senyor aquest llibre, perquè després de fer tot el seu recorregut, després d'haver arribat al Lleopard de les Neus i sobretot d'haver-se fixat això en paciència i substantius, que són dos claus fonamentals, paciència que et dona el viatge, bueno, ja arribarà el que hagi d'arribar, i saber dir-li al baobab, baobab, i no posar arbre, no? Clar, el que va trobar... El Peter Matthiessen tenia això. Uh-huh. I va aconseguir, doncs, aquesta fita, que és aquests dos enormes llibres, no?
Uh-huh. Jo estic molt d'acord amb tu amb el llibre del Chadwin, de Songlines. Jo crec que és un llibre meravellós, que a més obre un camí en un lloc on pràcticament no es coneixia. La idea aquesta també, que tu l'agafes molt bé, penso, en el teu llibre, quan l'equipares o el poses de costat amb Les ciutats invisibles de Calvino, no? Que és una cosa que m'agrada, o sigui, és una de les idees que m'ha agradat. El recuperar les cançons, aquestes cançons, diguem-ne, que d'alguna manera vertebren, fan un mapa d'una sèrie de gent i de tot un país, no? Que hi era abans que arribessin els colonitzadors, i que aquest mapa, que d'alguna manera és inexistent, i que són això, els trazos de la canció, no? Que diuen, que tu el comparés amb Les ciutats invisibles, vas trobar que era una gran troballa.
Sí. Perquè finalment això acabem parlant de literatura en general, o sigui, no, sense especificar gènere ni res, i en realitat és poesia. Uh-huh. I atreviment d'algun... Això que, una cosa que té molt bona el Chadwin, que abans ho comentava, era, o sigui, que les seves pràctiques allà com a tassador a Sotheby's, doncs clar, li donen un atreviment que trobo que és molt... No sé, ara a més amb les pressions del mercat, cada vegada aquest atreviment, no sé si anem, de vegades no sé si anem cap endavant o cap enrere, no? Perquè està tot tan marcat per la demanda que, hòstia, trencar amb això, igual el viatge pot ser una opció, la no ficció pot ser una gran opció, perquè sobretot perquè hi ha un territori enorme per descobrir dins del que és la no ficció ara mateix, no? La ficció sempre, o sigui, convida més a que se te'n vagi al cap, no? Però crec que la no ficció és tot un territori a explorar.
Hem de dir que és una no-ficció on està convocat, estem parlant de periodisme de viatges o de literatura de viatges, però també hi ha ciència, antropologia, és aventura, hi ha relat de misteri, i hi ha també ecologia, i en aquest sentit fas una alerta, en fi, i ara que preocupant, no?, sobre una de les dades que a mi m'alarmen, diguem-ne, és que en els últims 40 anys el planeta ha perdut el 60% de les poblacions animals. Mm-hmm. És a dir, que cada cop són més invisibles i alguna culpa, una culpa important, tenen els humans.
Sí, bueno, de fet, aquest llibre d'una manera directa és diena dels més activistes que he pogut escriure, sense dir que és activista, però pel contingut, no? La gran barrera de corall vaig, quan estic encara en procés de definir el projecte, perquè un dia vaig a l'aquàrium amb el meu fill i trobem allà un corall petit on diu, amb una placa a sota que diu, si la temperatura del planeta augmenta en 2 graus, en 90% de la gran barrera morirà. De tal manera que l'organisme viu més gran, l'únic visible des de l'espai exterior, 2.000 quilòmetres i pico, agafarà el color blanc perquè quan el corall mor es transforma en, o sigui, agafa aquest color, no? I aleshores, clar, em va entrar la paranoia de dir, bueno, si aquest nyajo, quan sigui gran, igual no pot veure la gran barrera en colors, o sigui, això serà una cosa que es perdrà. I era abans de la crisi, també, en aquell moment tenia algun estalvi, i em vaig concentrar a acabar d'arrodonir els comptes per poder fer un viatge a Austràlia per explicar l'actualitat de la gran barrera de corall australiana. Ara, per exemple, apareixen l'alarma s'ha disparat encara més. Crec que tots ho tenim cada vegada més clar, que això el medi ambient demana accions directes, quotidianes i associades, si pot, en col·lectius, si pot ser. I m'interessa molt, per exemple, els nois aquests de Change for Climate, liderats per una noia suga que simbòlicament em sembla molt, molt adient. Ella té 16 anys, crec que té Asperger, i diuen que només parla, ella ho diu, no, només parla quan creu que ha de dir alguna cosa necessària. I ara està parlant. Perquè és que crec que estem en una situació real d'alarma. O sigui, pensa que jo vaig treballar 3 anys a Ajo Blanco, on, diguem-ne, hi havia una tendència a certament apocalíptica de tant en tant, no? I després d'estar entrenat dins d'aquesta apocalipsi quotidià, vaig quedar també com vacunat per això. El que ha passat després és que, vull dir, això que estic dient no és que sigui apocalipsi, és que realment hi ha una qüestió que és a la que hem de treballar tots junts, que és intentar aturar una mica els nostres residus, les nostres actituds quotidianes, intentar això, millorar-ho tot, no? O sigui, sí.
Activisme literari, Maria.
No, jo anava seguint el teu viatge per pel periodisme. La pregunta que feies del periodisme literari, què fa possible, i fa possible grans coses, efectivament. I estava pensant, durant la preparació del programa, en aquesta relació paradoxal que tenim amb els animals, que quan som petits, les coses que ens ensenyen, les coses que ens expliquen, la primera literatura en general, siguin les rondalles, siguin els primers llibres, passen per una identificació estreta amb el món viu, i amb el món viu no humà, amb els animals. I això, les rondalles, les faules, no cal ni parlar-ne, però pensava jo en les meves lectures infantils, i hi ha dos llibres que em van apassionar, i jo diria que obsessionar, que són Ullal Blanc, del Jack London, i El lleó, de Joseph Kessel, que són dos escriptors que tenen trajectòries absolutament esplèndides, èpiques, a més no poder. Són una mena de sants laics, d'alguna manera, gent que va resistir, que va combatre, que va voler mirar tots els inferns haguts i per haver a la seva època, que els va escriure, que els va denunciar, i que va escriure, cada un d'ells, un llibre dedicat a aquest món animal en contacte amb el món humà, i què passa, què li passa. I recordo que, llegint el lleó del Kessel, jo vaig estar tot un estiu intentant aprendre a caminar pel bosc sense fer cap soroll, com la protagonista. La protagonista és una història preciosa. Ella és filla d'un responsable d'un parc natural a Kènia, i recullen un petit lleó ferit, i ella el cuida, i comença una història d'amor entre ells, i després el retornen a la sabana, i aquell lleó es torna un gran lleó adult i salvatge, però ella cada dia té una trobada amb aquell lleó, fins que entra en crisi tota la família, perquè la seva mare comença a angoixar-se enormement de veure aquella nena que s'està tornant una noia, que l'única cosa que li importa en aquest món és el lleó salvatge. I recordo això, és una cosa que a mi em va arribar a obsessionar. Bé, doncs et vas criant en aquest entorn en què tot et porta a identificar-te amb els animals, i un bon dia els animals desapareixen de la literatura. I tu, sense saber-ho, t'has convertit en un còmplice de l'extermini sistemàtic dels animals.
Exactament, això és.
I tu parles d'això del visible i de l'invisible, i home, ja hi arribarem, però en les espirals de la conversa, jo tinc moltes ganes de parlar avui d'una novel·la del Coetzee que espero que li dediquem un especial monogràfic, que és l'Elisabet Costello.
Ho anem dient, no?
Sí,
hem de fer un...
És un dels que tenim pendents.
L'Elisabet Costello és una heroïna de Coetzee que jo trobo meravellós. El seu llibre és construït en forma de 8 conferències que en realitat són les grans obsessions del Coetzee. I que la taula que diu els títols de cada capítol és molt expressiva. Les dic en castellà perquè l'he llegit en castellà. Realismo, la novela en África, las vidas de los animales, 1, los filósofos y los animales. Las vidas de los animales, 2, los poetas y los animales. Las humanidades en África, el problema del mal, Eros en la puerta. Això són les 8 conferències de l'Elisabet Costello, que és una escriptora coneguda que va amunt i avall del món fent conferències. I una d'elles dedicada precisament a quina és aquesta civilització, la nostra, en què per alimentar-se els humans fan una cosa que ella compara immediatament i molt argumentadament amb el sistema concentracionari del Tercer Reich. És a dir, no només és matar animals, sinó convertir la vida animal en una cosa que es tortura, que es degrada i que és la base de la nostra vida. Vet aquí, és a dir, la base de la vida de tothom és una matança fonamentada en la tortura. Llavors és una paradoxa que jo trobo immensa i que tenia ganes de sentir-te sobre això de com pot ser que després d'haver desenvolupat la tendresa de la canalla pel món viu se'ls converteixi immediatament en això.
Però això passa perquè nosaltres, penso, també ho acceptem una mica, no? Perquè si els animals ens agraden, se'ns han d'agradar sempre. Però ens deixem absorbir per... Ens pensem que som sofisticats de mala manera, perquè penso, que pensem que créixer té a veure amb això, utilitzar la nostra condició humana allunyant-la de tot això que és com més salvatjat, més silvestre. És aquest problema que tenen també doncs, a les ciències, no? Que sempre es tendeix a separar el que és la part humanística de la part que és més científica, que això, de fet, això ho vaig treballar en un últim llibre sobre un neuròleg, que aquest és un dels grans debats també dins del que és la ciència. Sí, a veure si pot ser integradora, pensen que molts d'ells pensen que poden ser millors científics, metges, si ajunten la part humanística amb la part científica. La part humanística passa doncs, per cuidar els animals, per exemple. No? El Coetzee, a mi em sembla meravellós. O sigui, per mi l'obra sencera pràcticament, però El Verano, que és un llibre de capçalera, la seva filla està cuidant gossos fora de la ciutat. I per ell és el contrapunt que li recorda moltes coses, també, no? Penso que, bueno, fer-se gran l'hem associat doncs, a fer-se urbà, metropolità, en el pitjor sentit de la paraula, que és allunyar-se de l'herba, allunyar-se dels arbres. I ara sí que diria que hi ha una petita reacció que té a veure amb la nature writing, la literatura de natura, doncs que sembla que està despertant un més gran interès. Però si aquí no ha acabat de ser desenvolupada del tot, em penso que té a veure en que, per exemple, les banderes, això dins del pròleg que es diu, estan tapant moltes altres coses. O sigui, el pròleg que es comenta que el 24% de les races autòctones espanyoles estan en perill d'extinció. 84%. O sigui, les banderes i la pàtria i la terra resulta que són alguna cosa que no té a veure amb els animals. La terra no té a veure amb els animals. Ni amb la terra en si mateixa, perquè també s'està esquilmant, no? O sigui, tot això sí que penso que ens hauria de portar un replantejament que fins i tot literàriament és molt interessant veure com hi ha gent que ha escrit els que tu comentaves, o sigui, autors magnífics que han explicat històries portades per animals i un gènere que per mi és fonamental, que és el del viatge, que després ha resultat doncs, en què escriptors que viatjaven o que escrivien d'aventures ens han donat títols que podien ser, tenim aquí doncs, des de l'Stevenson, abans parla del Josep Pla, perquè el Josep Pla és un gran viatger i és un dels grans nodridors de la nostra literatura, o el, i si i ens anem una miqueta més enllà, el Cervantes, o sigui, el Don Quijote és un viatger, però és un gènere que, havent donat el gran títol de la llengua, resulta que pam, està al racó. O sigui, s'han reivindicat animals, reivindicar viatges com a formes de coneixement i com a forma de respectar la terra.
El que passa és que el món animal, és clar, hi ha aquest, que només el pots conèixer quan te'n vas, quan t'allunyes, quan viatges, com dius, però a mi, encara més que la qüestió de les espècies en extinció, realment el que em crida molt l'atenció és això, que les espècies que són les domèstiques, les que en depenem directament, i en depenem vol dir que qualsevol és conscient que hi ha porcs i vaques i pollastres, no té a veure amb la falta de possibilitat de conèixer un més enllà, perquè els tens allà davant del nas, i els tens davant del nas perquè a més hi ha granges absolutament a tot arreu, perquè formen part del paisatge quotidià. És a dir, que aquí estem en un cas que sí, no és el desconeixement, sinó la voluntat de no saber.
És que és exactament. O sigui, jo crec que aquí hi ha un element que és que tu reprenem una mica el que tu deies abans. O sigui, jo crec que deixem de fixar-nos en els animals en el moment en què comencem a ser conscients del que mengem.
És això.
I no és pas casualitat que a la granja animal d'Orwell els dolents siguin els porcs. No és casualitat. Evidentment té connotacions polítiques, té connotacions religioses, però també té una connotació de treure't, d'enfocar el mal en allò que tu et menges i que, per tant, s'ho mereixen, no? I probablement, jo no ho he estudiat ni he pensat gaire, però probablement això ho podríem fer extensiu a moltes altres tipus de races. Hi ha un llibre ja que ve una mica en la línia de tot plegat que volia parlar avui, que és un llibre que ha tret Capitán Swing fa relativament poc, molt interessant, fascinant en realitat, que es diu Los osos que bailan, no? Que ha escrit un periodista, escriptor polonès, que es diu Witold Zablowski, que és una mena de... tothom el compara una mica com el Kapuscinski, no? El llibre té un subtítol que és Històries reales de gente que añora vivir bajo la tirania. És un llibre molt trist. No sé si l'has llegit tu, Gavi, no sé si t'ha arribat.
He començat a llegir-ho ara.
És un llibre molt, molt trist, perquè és un llibre que parla dels ossos en captivitat utilitzats sobretot a Bulgària, a Romania, al món, diguem-ne, de l'est europeu, que eren utilitzats com a animals de fira, no? Aquests ossos que feien ballar, que els portaven amunt i avall, i que molt sovint eren ossos que la gent agafava des de petits, des que eren cries, i els feien créixer i formaven part de la família. Per tant, ells no ho veien com una tirania, ells ho veien com una cosa molt normal que formava part de la seva vida, no? I llavors hi va haver un moment, a partir dels anys 70, 80, que Bulgària, més cap als 90 potser, va agafar tots aquests, l'estat se'ls va emportar i els va portar tots en una mena de reserva on vivien en un estat de llibertat, no? O de semi-llibertat, fins al punt que els van haver d'ensenyar a fer coses de la seva vida normal, com era hivernar, que era una cosa que no havien fet mai, no? I aleshores el periodista agafa i explica aquestes històries d'aquests ossos, per això dic que són molt tristes, com parla sobretot amb la gent que els tenia i veus aquesta relació de domini i de control sobre una vida animal, i després, a la segona part, i això és el que jo crec que fa interessant el llibre, que és un llibre, en realitat, és un llibre conceptual sobre la llibertat, sobre el concepte de llibertat, perquè a la segona part agafa i dedica exactament els mateixos capítols i amb el mateix títol a històries completament diferents de gent que viu en aquests països on hi havia aquests ossos en un estat de captivitat mental, si tu vols, que els fa desitjar la tirania anterior. Per exemple, parlar d'un poble de Polònia on la seva manera de sobreviure és impersonar els personatges del Hobbit. I és un reportatge sobre el Hobbit de Tolkien i com aquella gent viu tota la vida com si fossin personatges del Hobbit, perquè hi va gent i és un espectacle, no? O agafa un taxista de l'Havana que viu del turisme i al mateix temps, diguem-ne, té una profunda devoció per Castro, no? Per tant, confronta dos mons, que és el món animal dels ossos en captivitat i el món de les persones aparentment lliures però que en realitat demanen una captivitat perquè si no la llibertat absoluta no l'entendrien, no? I aquest contrast que a vegades és una mica estrany perquè no és, diguem-ne, són dos llibres en un que no tenen un gran lligam, però funciona molt bé des del punt de vista aquest, del concepte de la falta de llibertat.
I és un tema que realment la relació amb els animals acaba plantejant realment quina és la nostra civilització, és a dir, quina és la base de la civilització, perquè quan hi penses que visquem en un moment en què hi ha hagut, per exemple, tanta unanimitat per dir que els toros i les places de toros era una cosa que no era tolerable, que s'havia d'acabar d'una vegada, tractar així una bèstia, fer un espectacle, etc, etc, i que en el mateix moment tanta de gent considera perfectament natural de tenir gossos de companyia, és a dir, gossos presoners en un pis, que l'únic moment en què fan la vida de gos que haurien de fer és quan els treuen a pixar, i que d'altra banda es faci aquest extermini sistemàtic després d'haver maltractat i desgraciat milers de vides animals per alimentar-se, que tot això convisqui, i que tot això convisqui en els discursos de què és el que està bé èticament. Està bé èticament defensar el món salvatge? Estaria bé èticament reclamar que l'espècie humana s'alimenti d'una altra manera? Això costa molt. Això costa molt, evidentment, perquè tens l'indústria, perquè tens tota l'economia organitzada al voltant d'això. Però penses realment quina immensa hipocresia és el moment contemporani en què, per una banda, tens accés a tantíssima informació per poc que tinguis curiositat, i al mateix temps és això. Vull dir, continuem educant les criatures parlant-nos d'ossets en el bosc, continuem preparant-les per menjar sense voler saber en quines circumstàncies, aquella pregunta clau de qualsevol criatura al seu pare, de què és això que menjo. Jo recordo aquella novel·la del David Grossman que un dia en parlàvem aquí, que aquí s'ha traduït com Tota una vida, em penso, que hi ha el moment en què una criatura pregunta a la seva mare que l'estima què és exactament el que li fa menjar. I que s'ensorra el món d'aquella criatura, s'ensorra tot d'una, saps? És, d'aquell dia en endavant, aquella criatura és un ésser ferit. És una cosa esplèndida. I aquí la Costello, aquest personatge que és una escriptora absolutament odiosa, odiosa, inapta al tracte social, que va itinerant pel món, fa un al·legat contra la voluntat de no saber amb què vivim, que és molt impressionant. I us he de dir, jo, un altre llibre que voldria parlar, però que l'espiral vagi en una altra direcció per començar, és el Persecució del Toni Sala, que és una meravella. No sé si ha sortit fa molt poc. És una meravella, i és un llibre que té una pota que connecta completament amb la discussió que tenim avui.
Una pota de quin animal?
De porc, i ben bé, eh? Ben bé, ben bé. És un llibre, jo t'he de dir que el llegeixo amb la convicció d'estar llegint un gran llibre. És aquella cosa que passa de tant en tant, que un llibre que acaba de sortir és un gran llibre i que no t'ho pots creure, que tens una sensació de petit miracle i que tens ganes de sortir a dir a la gent: pareu i llegiu-lo, perquè cal aplaudir això. I és un llibre que, no en diré la història, però hi ha un home que en un moment donat decideix anar-se'n, decideix fugir i se'n va cap a l'aeroport a agafar un avió que l'ha de portar a Croàcia, i quan arriba a l'aeroport, doncs resulta que en lloc d'agafar l'avió es queda i se'n va, s'instal·la durant una temporada en un hotel d'aeroport a Riudellots. I s'hi instal·la una temporada relativament llarga i no fa res especial, però al vespre, cada dia, surt a caminar per la carretera que ressegueix, que passa davant de l'hotel i que ressegueix totes les pistes d'aquell aeroport i al mateix temps els camps. I és una zona plena de càrniques, plena de llocs en què tota una població d'immigrants negres es passa totes les hores del dia escorxant, esquarterant, dessagnant, etc. I aleshores ell va veient els treballadors negres que passen en bicicleta o amb cotxes de tercera i de quarta mà, que se'n van a passar el dia en aquestes càrniques, els camions que s'emporten els pedaços de bèsties i els distribueixen arreu del món, cadascun en una direcció diferent, i al mateix temps, per aquella mateixa carretera, passen els autocars de turistes. I s'ha de dir que és un llibre escrit escriu com un déu. És un grau de transparència, de poesia de l'invisible. És una cosa que és absolutament remarcable, com escriu el Toni Sala en aquest llibre. I us en llegeixo just un petit trosset. Per la mateixa carretera circulaven camions carregats d'animals i autocars carregats de turistes. Uns anaven cap a l'escorxador i els altres cap al cel o cap a casa. Eren la indústria principal del país, els uns i els altres, i estava bé que la carn humana i la carn animal es creuessin sense veure's. Al polígon s'hi sacrificaven i trossejaven cada dia desenes de milers d'animals en un engranatge de mort sense pausa. Envasaven la carn en bosses de plàstic al buit o en caixes i l'exportaven freda o congelada a les carnisseries, supermercats i fàbriques de mig món. Cap senyal, res, enlloc. De la mateixa manera es moria la gent, en secret, a les cases, com la Sara, i no en quedava res. És un llibre que us he de dir que cada pàgina té aquesta densitat. És un prodigi, és un veritable prodigi.
Potencial simbòlic del porc és increïble. Abans el Jordi citava Orwell, no? La faula més clàssica, vaja, aquesta crítica contra qualsevol totalitarisme que és Animal Farm, no? I més enllà, i ara pensava també quan la Maria parlava, quan parlaves de gossos, no? I també volia recordar que existeix i que ha sortit un llibre, un volum fascinant, que es diu El gran libro de los perros, per celebrar el número 100 de Blacky Books, no? Que és una compilació que ha fet Jorge de Cascante de tot de poemes, citacions, fragments de novel·la, contes, relats breus, amb alguna referència canina de la literatura, no? I Gavi, tu que abans citaves Pla, també hi és convocat, hi ha Kundera, Chesterton, Wolfe, George Eliot, Patricia Highsmith, Tolstoi, és a dir, hi ha moltíssima gent que ha incursionat a la literatura animal gràcies al gos, que també és un animal que sempre ha tingut un potencial simbòlic més que notable, no?
I de més propers, que tenim, recordes algú? No, d'autors més propers, o sigui, que siguin vius ara mateix...
Gairebé són traspassats, gairebé tots. És una antologia més aviat historicista.
No, jo també, curiosament, parlant de gossos, porto un altre llibre que a mi em va divertir molt i em va agradar molt, que és La dificultat de ser perro, de Roger Grenier, que és un d'aquests divulgadors francesos que agafen temes i van a fons, i aleshores és un llibre sobre la relació entre la literatura i com la literatura ha tractat els gossos, no? I és un llibre deliciós també, i comença explicant una cosa que em va fer molta gràcia, que és que al cementiri de Set hi havia històricament un gos que era el gos del senyor que cuidava del cementiri, que quan arribaven els turistes i deien vull veure la tomba de Paul Valéry, aquest senyor deia Valéry, i el gos et portava fins a la tomba.
Wow.
De això, o sigui, totes les històries que explica aquest llibre són d'aquest nivell. Fa una reflexió, per cert, que això, com que sé que ens escolten llibreters, ens ho podrien confirmar o desmentir, que diu que tots els llibreters et confirmaran que es venen molt més bé els llibres de gats que els llibres de gossos, sí. Curiosament. Que els llibres de gossos, per alguna raó, no són tan atractius, que els llibres de gats mouen més, o que el gat mou més a la reflexió, diguem-ne, probablement de portes endins, i en canvi el gos és un animal més de sortir a fora, no? I d'això.
Déu-n'hi-do. Bé, en tot cas, no sé si a Blacky els agradarà això que deies ara, no? Que es venen més els gats que els...
Bueno, també... No, però jo sóc molt de fet... Perdó, som molt defensor dels gossos,
sí,
eh?
No faig broma. I el que preguntaves, Gavi, també a l'antologia hi surten noms com Neil Gaiman, Stephen King, Rafael Azcona, Ben Brooks, cosa més actual, no? I això també em lliga amb una cosa que tu expliques, perquè constantment estem convocant mamífers, no? Cosa que deixa una mica de banda dues espècies molt importants com són els rèptils i els amfibis, que tenen un pes que potser ha estat una mica deixat a l'ombra, no?
Bueno, estan els coralls, diguem-ne, en aquest en concret, però sí que és veritat que... I tornem al Magraner, una cosa que li fa molt interessant ahir en el seu moment i apunta justament a això que estàs dient tu, és que ell és pagà, per exemple, no? Perquè diu que el món s'ha construït, no seria possible sense tot aquest marge. De fet, l'interès pel marge és estar al rerefons, o pot ser no tant rerefons, del que és l'impuls d'aquest llibre i d'aquesta història. I d'això que estem parlant, perquè els animals ara els considerem marge. A no ser que els fiquem a casa i escrivim, i això, que sigui un gat que llegim al costat seu, però jo penso que els animals els hem desplaçat al marge. i tindria una mica a veure amb això que tu dius, no? O sigui, ara una gran preocupació són les abelles, per exemple, no? S'estan extingint, i si continua així, a la polinització doncs deixarà d'estar i anirem cap a això que l'Edward Wilson, el biòleg, doncs, ha dit que seria el eremoceno, que seria doncs, que ens quedarem sols. O sigui, l'espècie humana serà l'única que es quedi a la Terra i estarem nosaltres amb nosaltres. Clar, és espantós, o sigui, no serà exactament això.
En tot cas, veig que els anys de Jo Blanco, diguem-ne, no et van curar del tot de l'apocalipsi, perquè efectivament algunes de les previsions que fa Wilson, no?, són terrificants. Si un pensa que efectivament l'espècie humana ha de ser l'última que quedarà sobre el planeta, ja anem descansats, diguem-ne.
Fa por, sí. Sí, sí.
En tot cas, volia, en aquest sentit, recordar que existeix, i no sé què et sembla, una literatura o una part de la ciència-ficció que de fa uns anys, perquè tu reivindicaves i explicaves abans, no?, que efectivament la literatura sobre la natura o preocupada per la natura doncs, té els últims anys una revifalla, i també hi ha aquest gènere o subgènere que se n'ha dit la cli-fi, no?, la climate fiction. Recordo ara, per exemple, l'última novel·la de Bruno Arpaia, és a dir, històries que des de la ciència-ficció, si tu vols una mica o amb un component apocalíptic, alerten sobre, en fi, sobre qüestions que estem efectivament comprovant i vivint i que tenen a veure amb l'escalfament global, amb el canvi climàtic i amb el que estem fent al planeta, no?
Sí, bueno, aquí hi ha tot un camp de gent que, clar, que s'està afegint i intenta enfocar-ho des d'un altre punt de vista. Però sí, això lliga més amb el que abans se m'havia escapat. O sigui, que és intentar atraure l'atenció a partir del mamífer o a partir de la ciència-ficció o a partir d'un altre lloc. O sigui, per això, l'animal domèstic acabaràs arribant, que era el que comentaves abans, aquest que tens més a prop, acabaràs arribant a partir d'alguna cosa que igual et cridi més l'atenció en un món com tant d'espectacle com en el que estem ara vivim. Doncs igual si atraus l'atenció a partir d'aquella aventura com que sembla una mica més excepcional, després t'animes a fer una cosa molt més domèstica, molt més propera, que és sortir al teu parc i fer això que li diuen un bioblitz, que és anar-te a fer una petita excursió. Això ho fan a Central Park, aquí també s'està fent alguns parcs locals, o sortir de Barcelona per fer recerques. Doncs, per exemple, passes un dia, dos dies buscant bitxets que hi hagi per allà, i fins i tot de tant en tant es fan troballes d'animals que no estaven enregistrats, que estan molt a prop teu però no els reconeixes. Crec que tot aquest desplegament, diguem-ne, de començar apuntant allò que és com té un punt més espectacular, és en realitat o anar-se'n a això, a partir de ciència-ficció, d'aquestes històries com més, si voleu, exòtiques, que aleshores són d'entrada més, se li fan més interessants d'entrada, criden més l'atenció a molt del públic, doncs és una primera passa per anar després a unes altres atencions, no?
Però és que hi ha una qüestió que és ben bé la de la mirada, del voler veure el que es pot veure. I en aquest sentit, una cosa que, per exemple, em crida molt l'atenció, s'ha posat molt de moda en els últims anys, diguem, el turisme natural. És una cosa que ara, terres que eren absolutament solitàries fins fa realment pocs anys, ara s'han omplert de gent els caps de setmana, durant les vacances, etcètera, etcètera. Penso que sí, en el Maestrat, en el Priorat, en zones que estan a prop d'aquí, I és molt curiós perquè veus molta gent que s'ha posat a caminar, però en realitat no camina per desplaçar-se per un paisatge amb l'idea que en aquest paisatge hi ha vida. Fan exercici, és una altra cosa. I fan exercici generalment o amb directament cascos i música, cosa que vol dir que el paisatge sonor no el coneixen, i una de les maneres de detectar la vida animal, evidentment, que és el so, molt sovint no els veus però els sents, sinó que, a més, solen fer molta cridòria, i és una cosa molt curiosa que veus arribar aquestes hordes humanes que figura que van a conèixer la muntanya i tota la vida animal s'eclipsa. Per tant, hi ha una qüestió que és ben bé de conducta, i t'anava a dir, em sembla, de falta completa d'una antipedagogia que fa que, sent així, que tenim molt més possibilitat de contacte amb llocs on hi ha altres formes de vida que la nostra, estem completament ensinistrats a ignorar-la, però completament. És la mirada, en el fons.
Jo confiaria en el percentatge. O sigui, si ha començat a sortir gent, dins d'aquest grup, és veritat que hi haurà molta gent que continuarà amb els hàbits, però hi haurà alguns que diran, jo voldria passejar per aquí d'una altra manera, i un altre dia aniran sols. o aniran a un altre cantó on no estigui tan transitat, no? Jo penso que has de començar per alguna cosa i el canvi no es pot donar d'una manera com tan radical, no? Però sí que és veritat que, com a mínim, hi ha certs moviments que et fan pensar que un petit canvi és possible.
No voy a lamentar lo que pasó, pasó. Yo voy embora, meu tempo acabou. Tem muita coisa para descobrir. Eu sinto muito, mas tenho que ir.
Sí, sí, això una mica la Capitán Seat, no? Els petits canvis són poderosos. Jo vull recordar que Animales Invisibles, abans parlava que estem en l'apartat, diguem, de més ecologista, però efectivament al marge de ciència, antropologia i aquesta mirada hi ha també el component de l'aventura. Hi ha un moment en què Jordi Serrallonga, crec que és arran de la història a Nova Zelanda, et diu, l'arqueòleg actual és més a prop de Sherlock Holmes que no pas Indiana Jones, no? Però clar, després arribes a l'aventura del comboi dels 6 cotxes, per buscar la Danta, i dius, no, el Gavi és un Indiana, diguem-ne.
Bueno, el Jordi Serrallonga, això sí, ara que l'esmentes, que és fonamental en aquest llibre, de fet està dedicat a ell, i precisament allò que comentàvem abans de com pots compensar la ciència i l'humanisme, no? El Jordi és un arqueòleg naturalista que té una mirada des de la ciència molt acurada, que penso que ens compensem molt bé perquè estem aprenent tota l'estona. O sigui, el sentiment amb ell, que ell també està viatjant tota l'estona per tot el món i va descobrint animals, i ara jo penso que cada vegada que surt ja porta la llibreta dels animals invisibles per continuar arreplegant informacions a propòsit, doncs farà que aquest projecte encara sigui més llarg, no? És fonamental per haver tirat endavant, sobretot perquè a més en els moments, el llibre té 15 anys, els moments que dius això cap on va? I per què? I qui té com a interlocutor, no? I el Jordi sempre estava allà. I no estava, sinó que ara és una part activa i ell és un dels animals invisibles, no? I això que dius de la part més indiana, el viatge aquest, per mi, és un dels grans moments. Jo diria que quan me'n vaig a morir, pensaré en aquell viatge. Això que diuen, tens un segon i passarà tota la teva vida pel teu cap i no sé què. Aquell viatge és com en una cosa que has estat pensant i treballant durant tota la teva vida, trobes algú que comparteix la teva idea fins a fer-la realitat de debò. I això, fent 5 cèntims del que va passar allà, és que em vaig trobar amb un senyor que era propietari d'una reserva natural. Jo vaig anar a una reserva i em vaig trobar que tenia un propietari a Venezuela, pensant que era molt... pensava que anava a una reserva pública perquè era a Venezuela, no? Però no, era d'aquest senyor. Però aquest senyor, una de les coses que entén molt bé és que el país s'ha de recuperar i ell ha d'estar també ajudant a recuperar-lo. I en trobar la Danta, que és com diuen allà, el tapir, la Danta és un animal que és molt important dins que és l'iconosfera de Venezuela, perquè tu només arribes a Caracas, et trobes una escultura que és la reina María Lionza, que és com la deessa de la natura, cavalcant un animal que és la Danta. Però dins de totes les dificultats que ha patit el país, ara el que està passant amb aquest animal és que ha perdut tota la part com més mítica i se l'estan arribant a menjar perquè hi ha molta gana. Aleshores, quan trobes i quan vas a la recerca de quina és la petjada que ha deixat a l'animal, trobes també que ni tan sols hi ha com escultures, pintures que d'altres tradicions sí que tenen, no han fet Illa Maurici amb el dodo, l'han explotat d'una manera, penso que exagerada, el dodo és una exageració, però diguem-ne, no tenen reproduccions d'alguna cosa que espiritualment sí que és important per ells, no? I aleshores diu, anem a fer alguna cosa amb això. I el que és el començament és una recerca de la Danta amb dos totterrenys, perquè aquí hi ha coses, i faig un petit spoiler també, ella està amenaçat i anem amb 5 guardaespaldes per desplaçant-nos en dos totterrenys per allà. Doncs resulta que el govern, l'Ajuntament xavista, li agrada també la idea. I de sobte, una gent que en 20 i pico anys no ha col·laborat mai, comencen a col·laborar per buscar a un bitxo, perquè un escriptor havia anat allà a buscar a un tapir, saps? És una d'aquestes coses que dius, quan ho estàvem fent tots ens miràvem entre nosaltres i dèiem, això és molt raro. I és un d'aquests grans moments com de felicitat, no? D'haver dit, hòstia, no estava loco, saps? És una mica això, un gran moment. I no sé si és Indiana Jones o del tot, perquè sí que en aquell moment, o sigui, anàvem amb 5 guardaespaldes, o sigui, estàvem protegits. Però sí que és això, una consecució d'algun tipus.
Jo crec que la Danta i aquest moment també epifànic una mica, no? Amb el qual diguem-ne t'acompanyarà tota la vida, és una bona clausura per aquest Animales Invisibles de Gavi Martínez, de Nòrdica, Capitán Swing, un llibre extraordinari que en realitat, ja ho hem dit, és un projecte vital que t'ha portat durant molts anys per molts països buscant l'invisible i que continuarà portant-te amb una de les teves grans passions i formes de vida i d'estil, que és el viatge i la descoberta constant. Per tant, Gavi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins una altra. Jordi, Maria.
Ens veiem aviat.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Després de fer visibles tots aquests animals que ens ha portat el Gavi Martínez, saludem el Joan Lluís. Com estàs?
Estic bé, sí. Gràcies.
Què ens portes avui?
Avui no va d'invisibilitat ni d'animal, tot i que algú que va dir una cosa una mica bèstia. Per tant, intentarem lligar-ho per aquí. Un gran filòsof, lingüista, diplomàtic, etc. alemany, de finals 18, començament 19, Wilhelm von Humboldt. Germà gran d'Alexander, que era un gran explorador. Wilhelm von Humboldt és un dels fundadors de la lingüística moderna, en tot cas se'l considera així. Es fa passar la lingüística de la presciència a la ciència, en tot cas ho va intentar. Algú que parlava moltíssimes llengües i que ho feia amb un rigor científic notable, que en particular és conegut per haver-se enamorat bojament de la llengua basca, cosa que trobo que és perfectament comprensible.
I l'honora,
certament. En canvi, pel català, topem amb un lleu problema amb aquest senyor. Va fer un viatge que consta escrit, un viatge per Espanya, deien, va entrar pel País Basc, va sortir per Catalunya. Catalunya li agrada, els paisatges li agraden, troba que la gent és molt industriosa, i aquí podríem jugar amb el tòpic de l'alemany, que reconeix una part de germanitat en el poble català i la seva dèria de treballar. Hi ha coses una mica curioses, absolutament anecdòtiques, com l'estranya molt quan arriba a Girona, que diu: a Girona només hi ha dues pastisseries, com pot ser? Això no té cap importància, però ho he verificat en aquell moment. Finals, és l'any 1800, de fet, hi havia uns 9.000 habitants a Girona, llavors no sé si per l'any 1800 dues pastisseries per 9.000 habitants era poc o molt, però bé, en realitat poc importa.
No, em fascina que li cridi l'atenció aquest detall, però
sí.
Perquè me l'imagino allà anar a comprar una Sara o... I és una mica particular, sí.
Efectivament. Llavors, a Catalunya, evidentment, topa amb la llengua catalana, sap o s'adona que és una llengua de cultura perquè visita biblioteques i veu que hi ha llibres, sobretot llibres antics escrits en català, però el so, la sonoritat de la llengua no li agrada. Diu, aquesta cosa que tenen d'acabar paraules amb tx. Llavors, ja això és estrany per un lingüista, perquè un lingüista no ha de fer judicis de valor de les llengües, no hi ha l'aspecte estètic, no compta. Però va una mica més lluny, va bastant més lluny, perquè també diu, bé, primer constata, diu, en els salons, en bona companyia, els homes tenen el bon gust, no diu bon gust, el poso jo el bon gust, però vaja, s'entén que és això, de passar-se al castellà. En canvi, les dones no tant, i ho fa com veient com una mica de retret, ja, per començar així. Però el més greu de tot és que... constata que el català ja no s'escriu, i això és veritat. L'any 1800 el català havia caigut en un desús escrit terrible i estava en via de residualització com a llengua de cultura, això ja se sap. Però llavors ell escriu una cosa fantàstica, extraordinària, molt repugnant, per dir-ho clarament. Diu, una llengua que ja no s'escriu, tampoc no s'hauria de parlar. I vinga, tornem-hi, sant, tornem-hi.
Afirmació d'un lingüista històric i reputat, eh?
Sí, exacte. Per això xoca tant. Vull dir, xocaria amb qualsevol boca, però la boca d'algú... És a dir, per mi, aquest home és un científic, però a vegades, o potser perquè anava de viatge i estava una mica així relaxat, aquí no és el lingüista qui escriu, sinó l'home de la seva època, ple de prejudicis sobre el tema de les llengües, que jerarquitza les llengües en llengües nobles, dignes, que són les llengües dels estats potents, i les altres llengües, que en el millor dels casos, com el basc, mereixen ser estudiades per la seva història molt antiga i que, per tant, són una curiositat científica, i en la resta de casos, com una llengua tan vulgar com el català, que és una llengua romànica, per tant, que és molt, una vida molt, molt recent al costat del basc, doncs no passa res si ja no es parla, i fins i tot millor que ja no es parli. A vegades hi ha senyors que s'ho fan venir bé per caure antipàtics, però vaja...
Sí, sí, no li dedicarem cap carrer. Vaja, no en té cap que jo sàpiga, no?, a Catalunya.
Però... No, no, però després Barcelona va anar a Montserrat. En parlarem una altra vegada de Montserrat, perquè en cal parlar de fons en volta a Montserrat, però...
Ah, molt bé, doncs, si et sembla, fem una segona part. De...
Li farem una segona part.
Fantàstic, perquè tothom ha passat per Montserrat, eh? Tens recordes el dia que ens surt el còmic, no?
I tant, sí, i tant. Sí, sí. Donald, que va a la Sardana,
exacte,
a Montserrat.
L'anecdota de Montserrat, i tenim aquí el lingüista Humboldt, que també hi va ser, i que en tot cas ens ho expliques un altre dia, a veure si ens cau una mica més simpàtics, que caram.
Crec que sí, vaja, ho veurem.
Molt bé, gràcies, Joan Lluís.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un dels cants més contundents a la natura, als animals i al cicle vital. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Joanola a la producció, en Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Per gentilesa, de Sir Elton John, Circle of Life.
To do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rose.